Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem des de l'espai radiofònic Casa de la Vila, en el que cada setmana, com sabeu, parlem amb un regidor o regidora d'aspectes relatius a la gestió municipal. Avui parlarem de joventut, parlarem d'igualtat, de solidaritat i ho farem amb la regidora d'aquestes àrees, que és la Montse Arroyo. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, comencem parlant, si de cas, del 8M, perquè acaba de passar, ha estat aquest cap de setmana, aquest dissabte, i al voltant d'aquesta data, doncs, com sempre, des de l'Ajuntament, aquí a Vilafranca, s'organitzen un munt d'activitats, no? Com ha anat, no? Una miqueta de balanç, en general, de tot això que s'ha organitzat al voltant del Dia Internacional de les Dones.
Bé, jo em sento molt satisfeta. La veritat és que la gent ha participat, i això és molt important, perquè el que busquem, precisament, és aquesta participació per crear aquesta xarxa, no? I si la gent participa és que comencem a estar més sensibilitzats, per tant, anem-nos-ho a mirar tots amb optimisme i amb ganes de seguir treballant. No? Jo sempre dic el mateix, 8 de març és tot l'any, però si aquests dies els podem posar doncs, en el calendari, pues, anem a fer una mica més de ressò. No?
L'acte institucional va ser un parell de dies abans, bueno, un parell de dies no, uns 4 dies abans, el dia 4, si no vaig errada, en el que vam tenir també la visita de la consellera d'Igualtat i Feminisme, l'Eva Menor. En la seva intervenció, la consellera posava l'èmfasi en el mal que fan els discursos, no?, de l'extrema dreta en el feminisme, i això és una realitat que cada vegada, malauradament, passa més.
Sí, és una realitat que realment ens envolta i que al voltant del feminisme no es deixen de fer certes demagògies, la qual cosa, si nosaltres ens mirem la vida com ens transcorre, no?, en el quotidià, ens mirem una perspectiva feminista, hi haurà realment una igualtat, no? I el que busquem precisament és això, i la consellera, doncs, en aquest cas, doncs, també ho va fer referència, perquè, bueno, malauradament l'extrema dreta està fent molt de mal cap a aquests discursos tan populistes que no són reals.
Aquest acte institucional tenia un fil conductor, que era la dona en l'àmbit rural. Quina importància, no?, tenia dedicar-lo a la dona en l'àmbit rural?
Bé, doncs, perquè és un col·lectiu femení molt invisibilitzat, no? Pensem, doncs, que les nostres mares o les nostres àvies van estar lluitant moltíssim i, a més, sostenien completament tot el que eren les cures i tot el que era el treball a casa, no? Moltes d'elles, les dones rurals, doncs, totes han treballat al camp i la feina real que es veia, no?, era la de l'home que anava a la vinya, l'home que feia, però realment la dona també anava a la vinya i, a més, arribava a casa i, a més, cuinava i, a més, feia tot el que havia de fer, no? Jo recordo a la meva àvia o la meva besàvia, no?, que vivien en un poblet de fora, concretament a dalt a Font-rubí, i baixaven precisament amb els excedents que tenien a vendre en el mercat, i eren elles les que baixaven a peu, no? Perquè malauradament moltes vegades no es podien permetre el que valia pujar en la línia, no?, de la llacuna que deien. Per tant, penso que val molt la pena que posem en relleu totes aquestes dones pageses que realment avui som el que som gràcies a elles, aquestes lluites.
I al voltant d'aquest tema, doncs, vam tenir aquesta taula rodona, no? Es van parlar temes prou interessants.
Sí, es van parlar de temes prou interessants. Sí que és cert, doncs, que ara potser ho tenen una miqueta més fàcil, no? Però tot i amb això, alguna de les ponents ho havia dit, no?, que fins i que per ser dona, doncs, s'havien trobat problemes, no?, de ser terratinents o productores, o... i fins i tot n'hi havia una que era jove que tenia aquesta doble discriminació, no?, era dona i jove, a més, no? Per tant, el col·lectiu masculí, encara que té a veure en el món de la terra, de la pagesia, encara hi ha reticències, i això ho hem de trencar, hem de posar en valor el que realment fan totes aquestes dones.
Aquest era l'acte institucional, l'acte central, diguéssim, de tota aquesta commemoració del 8M, però es fan sempre, com dèiem, més actes, no? Una mica, què en destacaríem? Com ha anat tota la resta, tot plegat?
Bueno, jo en destaco l'homenatge que se'n fa a la Carme Lomà, que la fan els xicots, perquè aquest any és el 10è aniversari, se li fa a la Montserrat Roca, una directora que ha estat a l'Espiga durant 33 anys i una dona que és un exemple a seguir per moltes dones d'aquí Vilafranca, blanca, no?, en aquest cas, per tant, posar en relleu això i després també en relleu doncs, tant els pilars que es van fer de dones a la sortida de l'acte institucional com la Diada Castellera també, no? No hem d'oblidar que des de que hi ha dones en les colles castelleres els castells han crescut moltíssim, per tant, posem en valor també, no?, que nosaltres podem, que no ens hem de privar nosaltres mateixes, no?, que nosaltres podem, que qualsevol lloc d'un castell hi tenim cabuda, no? Bueno, també posar doncs, en valor que també treballem, volem treballar sempre, no?, en tots els àmbits, doncs, els contes que es van fer, que es faran doncs, aquesta tarda, precisament avui dimarts, pels infants, no?, perquè també pensem que s'ha de treballar el feminisme des de ben petits, no?, moltes vegades, i un d'aquests discursos que començaves tu ara també, el que estem parlant avui, també comentaves això, no?, de que aquests discursos d'extrema dreta, bueno, és que són molt petits i no ho entendran. Evidentment que no entendran el nostre llenguatge d'una persona adulta, però si tu saps, ets suficientment professional com per baixar el nivell, com són doncs, entitats que ja treballen el feminisme per persones més petitonetes, doncs això és important, no?
Sí, sí, i tant. I seguim parlant, no?, d'igualtat, perquè fa uns dies, el dia 19 de febrer, era el Dia Internacional, parlem de dies internacionals, no?, cada vegades diem, tant de bo arribi un dia que no haguem de commemorar o celebrar,
exacte,
no?,
exacte,
aquests dies internacionals, però de moment, com que això encara no és una realitat, hem de destacar aquests temes i aquestes situacions, no? I en el cas del 19 de febrer, el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia a l'esport, i Vilafranca doncs, es va adherir també a aquesta commemoració.
Bueno, és un pas molt important que s'ha fet. No oblidem que el col·lectiu LGTBI ja per si ja està patint moltes agressions, no? Ja siguin verbals o físiques, és que hi ha un munt d'agressions que estan patint, no? I que Vilafranca, doncs, totes les entitats esportives, si vulguin adherir i vulguin treballar precisament contra aquestes agressions, és un pas molt important que hem fet en el món de l'esport, no? Tant de bo altres entitats que no s'hi adhereixen fossin més conscients i lluitessin perquè no passin aquestes agressions.
Comentaves això, no?, un pas important que s'està fent des del món esportiu, però creus que encara en l'àmbit esportiu és un àmbit que falta encara feina per fer?
Falta molta feina.
L'àmbit de l'igualtat i el feminisme, no?
Molta feina falta per fer. Tot i amb això, hem de dir que aquí a Vilafranca doncs, estem treballant precisament amb diverses entitats per també elaborar protocols, no? Pensem que és molt important que cada entitat esportiva, sobretot el que té a veure amb l'esport femení, doncs, tingui aquests protocols per poder abordar, no?, aquestes violències, però el que busquem és que tenim un protocol per poder actuar, però el que volem treballar també amb les entitats és la prevenció, és si hi ha una bona prevenció evitarem moltes agressions, no? I és el que des d'Igualtat de l'Ajuntament doncs, també ens hi posem fermament, no?, a fer aquesta prevenció i aquest acompanyament a totes aquelles entitats esportives que ho requereixin i no esportives, evidentment.
I precisament s'està redactant, no?, un protocol pels clubs esportius,
sí,
en
sí,
aquest
sí,
àmbit?
Sí, sí, sí. El novembre del mes passat ja ens vam començar a posar en contacte amb alguna entitat, concretament vam començar amb el hoquei, però ara ja tenim més entitats d'esport femení que s'hi han anat adherint i que el que volem fer precisament és això, tenir un bon protocol i unes bones actuacions perquè no passin ni agressions LGTBI-fòbiques ni agressions masclistes, evidentment.
Està en ple procés, no?, de creació, no sé si sabem alguna coseta o podem avançar
alguna cosa. Estem creant, el que sí que tenim molt clar i amb aquestes primeres reunions que hem fet és que volem treballar a nivell sistèmic, no?, una persona que és agredida pot ser agredida tant per la família com pot ser agredida per els propis entrenadors, com pot ser agredida pels propis companys, entre d'altres, no? Doncs volem treballar amb aquests tres col·lectius, no? Tant amb les famílies com en el club, com amb els entrenadors o entrenadores i a partir d'aquí, doncs, a veure com ho acabem d'encaixar, no? Sí que és cert que ja hi ha protocols, però el que busquem des d'Igualtat de Vilafranca amb aquestes entitats és acotar-ho al màxim amb la realitat que ens trobem a Vilafranca. Vilafranca.
I a més s'estan fent formacions, no?, dirigides a professionals, a tècnics...
Sí, 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 sí. És, aquestes primeres formacions han sigut més de coneixença, no? Moltes vegades, i sempre dic el mateix, tenim el Departament d'Igualtat aquí a l'Ajuntament i moltes persones no el coneixen, doncs anem a fer aquest esforç i aquest acompanyament, i han sigut doncs precisament això, no?, aquest acompanyament amb aquestes entitats perquè comencin a conèixer els recursos que hi ha i a partir d'aquí enfilar fil a l'agulla per tenir un protocol més clar, no?
I si seguim parlant de protocols i recursos que podem, dels que podem disposar aquí a Vilafranca, recentment ho avançàvem fa un mes quan vam tenir també el cas de la Vila amb la Montse Arroyo, doncs, d'un pla d'actuació en l'àmbit de les persones amb discapacitat amb perspectiva feminista. Vam avançar una mica, però sí que és veritat que fa uns dies es va presentar ja oficialment, no?, aquest pla. En què consisteix?
Bueno, el que consisteix concretament és un pla d'actuació per a les persones amb discapacitat. Jo sempre em repeteixo el mateix i segurament la gent que ens escolti també ho entendrà, no? Jo puc pujar una rampa i puc pujar unes escales, però hi ha persones que només poden pujar una rampa. És un simple fet, eh? O a vegades, doncs, una dona que vol anar al metge, no? Depèn de com, les cadires del metge no estan adaptades. Però també hi ha persones que tenen certes discapacitats que ja no són físiques, sinó que són més cognitives, que potser, doncs, no estan ateses d'una manera més adient perquè ells ho puguin entendre, no? Doncs el que busquem amb aquest pla una mica és això, no? Ens hem marcat uns eixos que tenen a veure un treball transversal amb totes les departaments de l'Ajuntament i a partir d'aquí, doncs, anar desenvolupant accions.
Aquests eixos així més destacats, quins
serien? Bueno, tindríem eixos d'educació, tindríem eixos d'urbanisme, tindríem, bueno, de tot, de salut, hi ha diferents eixos. En som molt conscients de que el desplegament d'això no serà d'avui per avui, eh? Vull dir, anirem desenvolupant els plans. De fet, normalment quan es fa un pla dura uns 4 anys. Per tant, el que no volem ni és que ens quedi al calaix ni que no es faci res, no? Sinó el que volem és tenir una eina de certs objectius sortits de les pròpies entitats de la Comissió del Benestar de les Persones amb Discapacitat, i el que volem, doncs, és això, no?, anar complint tots els objectius, que sí que s'ha de dir i s'ha de posar en valor que molts dels objectius ja estan complerts, perquè, bueno, des d'aquesta alcaldia de proximitat que estem treballant, no?, quan el senyor alcalde, doncs, s'ha reunit amb col·lectius amb discapacitat, doncs ja s'han pres nota i s'ha anat posant, no?, fil sobre l'agulla, però calen moltes coses encara. És un col·lectiu també molt invisible, i sobretot el de la dona amb discapacitat, perquè no deixa de ser que moltes dones amb discapacitat també porten les cures de casa, i això a vegades és un doble pes o triple pes, no?
Sí, sí. I és un document fet conjuntament amb la Diputació. Em sembla que la Diputació va fer també com una primera diagnosi. Com va
anar? Perquè, bueno, nosaltres quan ens vam començar a posar a treballar amb aquest pla per la discapacitat era perquè, bueno, quan miràvem els indicadors veiem que aquí a Vilafranca no sabem el perquè, hi havia un punt, res, era mínim, però hi havia un punt més respecte a altres poblacions de dones amb discapacitat. I vam dir, bueno, doncs anem-ho a analitzar, a veure què és el que passa exactament. I a partir d'aquí es va anar fent una diagnosi. Juntament ha sigut participatiu amb aquestes entitats que treballen en el món de la discapacitat, i també hem fet crida amb altres persones que no formen part d'entitats i que tenen una discapacitat, no? És sorprenent, la veritat és que és sorprenent, perquè, bueno, te'n dones compte que hi ha moltes dones que no tenen una discapacitat reconeguda quan realment l'haurien de tenir, o hi ha moltes dones, el que et comentava fa un moment, no?, que tenen una discapacitat considerable i són les que estan tirant del carro de tot el que té a veure amb la seva família, ja sigui la més propera o la més llunyana. I, bueno, aquestes coses, fent la diagnosi, és on hem detectat moltes mancances, i aquestes mancances són les que volem posar fil a l'agulla, no?
Què suposarà això per Vilafranca, per la societat vilafranquina?
Bueno, jo espero que suposi una millora de tot en general, no? I que es comenci a mirar la discapacitat, no com fa uns anys, que quan hi havia una persona que tenia una discapacitat cognitiva, doncs es quedava a casa, sinó que ara s'està fent un molt bon treball. Per tant, anem a apostar i a acompanyar totes aquestes entitats que realment fan aquest treball, no? Què millor que tenir una eina de sensibilització i poder arreglar una miqueta més la nostra vila en funció, doncs, també d'aquest col·lectiu.
Jo diria de passar ara a una altra àrea, l'àrea de solidaritat, perquè aquests dies, el passat dimecres, també a la Sala Asia es projectava el viatge d'Itza, que és un documental sobre l'exili nicaragüenc i els drets humans. Imagino que és important, no?, poder mostrar la realitat de països com Nicaragua a la societat vilafranquina.
És molt important perquè portem més de 35 anys, gairebé 39, gairebé, d'agermanament amb Puerto Cabezas, no? I moltes vegades no s'entén, la gent no entén com és que l'Ajuntament en aquests moments no fem res, però fem molt, o no se sap el que realment estem fent, no? La situació de Nicaragua en aquests moments és molt complicada. Estan expulsant per moments a moltes entitats, les treuen dels registres d'entitats, per tant, no es pot fer cooperació, no podem fer absolutament res. A vegades se'ns ha arribat a dir, no?, de que com és que l'Ajuntament no feu... Bueno, és que jo vaig amb el risc de que faci una aportació a Nicaragua, no la pugui justificar, però ja no és només això, sinó que puc tenir repercussions perquè el govern de Nicaragua ja ho ha fet, no?, de que ha visitat, per exemple, l'ambaixador de Nicaragua a Girona o a Vegas, em sembla que va ser, i després ho van utilitzar políticament, com si aquests dos ajuntaments estiguessin d'acord amb aquest cop d'estat, perquè no deixa de ser un cop d'estat. No? Per tant, hem d'anar molt en compte perquè no hem d'oblidar que a Puerto Cabezas encara tenim entitats que nosaltres hi anem col·laborant, anem fent aportacions importants dintre del marc de l'agermanament i continuem treballant amb tot el que té a veure la diàspora dels migrats, no?, de Nicaragua, perquè ens importen i ens importen molt, no deixem de ser germans, no? Estem agermanats, per tant, hem de continuar treballant amb ells i per ells també, no? Però això està sent molt difícil i a vegades donem la sensació com a ajuntament que aquest agermanament està mort, en cap moment està mort, no el volem matar, ni molt menys, sinó el que volem és continuar, però ens hem de mantenir en distància perquè no tinguem problemes ni nosaltres aquí, ni puguem tenir problemes amb les entitats allà, perquè ja ha passat algun cop que alguna entitat que ha rebut la cooperació les han inhabilitat, no?
Sí. Recordem una mica, no?, el motiu o els objectius dels agermanaments en si.
Bueno, fa molts anys que es van començar a llançar, no? I era un treball conjunt que es feien les dues poblacions amb un objectiu, no?, enriquir-nos nosaltres i enriquir-los amb ells, no? No deixa de ser un treball cooperatiu molt important el que es va fer ja en aquells anys, no? I, de fet, quan jo vaig tenir l'oportunitat, ara ja parlo de 8 anys enrere, de poder viatjar, tenir una casa de l'hermanamiento, portar Vilafranca a la costa Carib, no?, i constar com a Vilafranca i els seus agents cooperants, no?, que arriben allà i que els acompanyen, els ajuden, però és que quan venen aquí també aprenem nosaltres de coses que ells també estan fent. Això és molt important, poder compartir amb una altra societat que no té res a veure amb la nostra i entendre cultura, no deixa de ser un enriquiment cultural també, no?
Sí, justament anava a preguntar per aquí ara, no?, de què ha suposat o què ha portat aquest agermanament tant a Nicaragua com a Vilafranca, no?
Doncs aquest enriquiment cultural, el poder tirar endavant projectes, per exemple, mediambientals, no?, a aprendre com ells gestionen tot el que té a veure les escombraries i com les gestionem nosaltres. Nosaltres en vam aprendre molt d'ells, però ells també en van aprendre de com ho gestionem nosaltres. Igual nosaltres hem fet algun canvi a la nostra societat i ells n'han fet un altre, no? Aquest és un simple exemple. Per això val la pena molt posar sobre la taula, en matèria de drets humans, la dificultat que s'està trobant el poble nicaragüenc i la importància de que per nosaltres, realment, com a Ajuntament, ens crea un malestar el no poder estar al 100% al costat dels nostres germans, no?, en aquest cas.
I com comentàvem a l'inici, doncs, aquest film, aquest documental, El viatge d'Itza, doncs, suposo que tenia una mica l'objectiu de posar de relleu aquesta situació, no?, perquè la gent d'aquí puguem veure una mica quina és la realitat.
Exacte. No s'està explicant el que està passant realment a Nicaragua, no? I llavors nosaltres vam apostar amb el Fons Català per poder crear aquest documental perquè realment s'expliqués, i tot i que s'ha de dir, doncs, que s'ha d'agrair moltíssim que la Litza estigués aquí en el documental, va poder explicar de primera mà el que ella es va trobar, no? Des de que va tenir que deixar els estudis, des de que por, persecució, perquè realment és així. Si tu estàs militant amb una simple entitat que pot ser de dones, pots anar a la presó. De fet, n'hi ha moltes que estan a la presó per simple fet de poder estar allà. No? La Itza el que ens explicava doncs, era el que realment ha viscut. No? El fet de poder tenir amb imatges, no? Sempre ens entra molt més les imatges amb les persones. El fet de poder tenir aquestes imatges i el fet de tenir el seu testimoni en directe val molt la pena, tant que apostarem per la segona part. No?
I la realitat és que aquí a Catalunya tenim moltes persones nicaragüenques exiliades. No?
En tenim, en tenim. I més que suposo que aniran venint, doncs amb les polítiques del Trump s'està veient la cosa molt perjudicada, com perquè molts dels que emigraven de Nicaragua anaven cap als Estats Units, però ara en aquests moments s'està complicant. Per això treballem amb Costa Rica, concretament amb Opala, amb diverses entitats que tenim allà, precisament per acompanyar aquesta societat nicaragüenca, no? Un dels projectes que tenim, bueno, tenim diversos i estem explorant diversos, no? Sobretot el que té a veure amb la diàspora, perquè tenim directament un, el més important és el de salut mental. Hem de pensar, com ens explicava la Itza, no? De que arribant a la nova població, si m'estan perseguint, arribes a tenir una sèrie de fòbies que no saps ben bé el perquè de la por i la repressió que tu estàs passant a casa teva. La qual cosa, doncs, aquí hi ha d'haver un treball de salut mental molt important i estem apostant en aquest projecte. Així mateix, Costa Rica és molt rica de terres, l'alcaldessa de Costa d'Opala, que és la principal població que està rebent la gent de Nicaragua, doncs ha cedit tots uns espais de terra i el que ajudem amb un altre projecte és a potenciar doncs, que les dones puguin treballar aquella terra, i els homes, evidentment, puguin treballar aquella terra, puguin com a mínim aconseguir menjar, no?, d'alguna manera, perquè la situació és molt, molt complicada.
Doncs moltes gràcies per venir avui a explicar-nos aquests projectes que tira endavant l'Ajuntament de Vilafranca en diferents àrees. Ho acomiadarem aquí, el programa, i tornarem la propera setmana amb més informació, amb més projectes relatius a cada àrea del consistori. Bona tarda, Montse.
Bona tarda i gràcies.
Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.